dia, són les 9 i 6 minuts. Estrenem més, engeguem aquest 1 de desembre de 2021. Aquest dimecres, el Penedès en xarxa, tot escalfant motors, a Canal 20 Ràdio, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, on hi ha la cuina central d'aquest magazín diari d'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, us acompanyem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I aquest dimecres 1 de desembre començarem d'aquí uns minuts amb el de vinya i vins, amb el nostre sommelier, el Xavi Viles. Avui, però, ve molt ben acompanyat del Pau Matías Guiu, de Vermut Antic, i és que avui parlem i reivindiquem el vermut. Tot fent un vermut, i no només abans de dinar, perquè ja veureu que trencarem aquest mite d'aquí a uns minuts, arribarem a 9:45, el primer flash informatiu d'aquest matí, amb informació exclusiva del Penedès. Quan passin pocs minuts, de 9:45, Talent i Més, amb la Susana Villagrassa i la Montserrat Balada de Talent Femení. Avui parlarem de la gala dels 600 Premis Talent Femení que es lliuraven divendres passat. Repassarem aquest palmarès i aquestes grans dones, i no hi faltarà tampoc Les Dones Parlen. A les 10 obrirem la segona hora tot presentant una estrena, una novetat sadurninenca, el Cava Centre, que agafa el relleu del Centre d'Interpretació del Cava. S'inaugurava o es reinaugurava aquest divendres passat coincidint amb la Festa Major de la capital del Cava i avui us en fem 5 cèntims. A 10:45, segona cita amb l'actualitat. Arriben les notícies del Penedès per actualitzar-nos en qüestió de 5 minuts. I com cada dimecres no falten a la seva cita la nostra gent gran per fer tertúlia al Penedès en xarxa. Arribaran a 10:45 i avui seran la Júlia Brics a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja, i els proposarem parlar d'aquest imminent pont de la Puríssima. A les 11 i pocs minuts obrim ja la tercera hora amb la secció de Vinseum, on avui ens parlen de la gestió de la nova casa de la Festa Major de Vilafranca, que va a càrrec del museu. Tindrem amb nosaltres la Carme Martos, responsable de l'equip d'atenció a l'usuari del museu, i a la Cecília Gené. I també repassarem l'agenda dels propers dies, pont inclòs, perquè hi ha teca. A 11:45, tercera i última cita amb les notícies del Penedès, al flash. I acabarem amb un parell de propostes a l'agenda al detall. Començarem endinsant-nos de ple en l'ambient nadalenc perquè us volem presentar un pessebre de grans dimensions, obra de Jordi Álvarez, que a partir de dilluns vinent podreu veure a Cal Figuerot, a Vilafranca. I a continuació repassarem totes les activitats d'aquest mes de desembre de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Si voleu estar informats del que passa al Penedès, la vostra referència són els 9:45, de 10, d'11 i de 12, i per la resta de notícies, els butlletins horaris a les 10, a les 11 i a les 12. Aquestes són les veus i les propostes que anireu escoltant a partir de fins les 12, al llarg d'aquest dimecres 1 de desembre, al Penedès en xarxa. Que comencen amb el Xavi Viles, amb el de Vinya i Vins, són diferents i comencem amb moltes ganes, amb més energia i aprenent i descobrint moltes coses sobre aquest món i aquesta cultura que no s'acaba mai. Xavi, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, i a més avui descobrirem pues, un producte que crec que no hem parlat mai, que és el vermut.
Avui surts de la zona de confort.
Una miqueta. De fet, aquí ja no sóc tan especialista i per aquesta raó doncs, hem portat el Pau Matías Guiu dels vermuts antic, i ara ell ens presentarà, però dic, aquí no domino tant el tema com els vins i hem de portar un convidat.
Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estem?
Contenta de tenir-te aquí amb nosaltres. Xavi, vermut antic és una marca barcelonina i en fa gala. Però hi ha una connexió penedesenca, oi?
Sí, de fet, com ens dirà ara el Pau, que és un patrimoni pràcticament de Barcelona, no? Aquest vermut, però la connexió penedesenca és claríssima i és que s'elabora justament aquí el Penedès, s'elabora la Ràpita, ara ell també ens ho explicarà, però bé, és un producte que podríem dir, també tenim, com el Penedès tendim a tirar les coses cap a casa nostra, doncs, si està elaborat aquí el Penedès, doncs ho diem.
Explica'ns millor aquesta història, aquesta connexió, Pau.
Bueno, merci per deixar-me explicar aquesta història i aquesta connexió. Antic és una família i una empresa i una marca que es va crear el 1850 a Barcelona, al barri de Poblenou, però clar, sempre ha agafat ingredients al voltant de Barcelona, perquè a Barcelona enmig de la Diagonal no hi ha vinya, no?, per exemple, i llavors va fer una fàbrica al barri de Poblenou, va seguir creixent, Barcelona es va desindustrialitzar, i llavors va començar a fer diferents bodegues al voltant de Barcelona. I, per exemple, on estem ara, jo el considero com el Penedès barceloní. Al final ens nutrim molt el Penedès de la zona de Barcelona. I llavors aquesta empresa va seguir en molts anys, és de 1850, i cap al 1878 va desaparèixer. I llavors jo segueixo aquest llegat de la família Antic. D'acord? Llavors el que he fet és, el que hem fet tots junts és agafar aquest patrimoni de Barcelona i recuperar la recepta, recuperar l'etiqueta i tornar-lo a una realitat just aquí, a la Ràpita, al Penedès barceloní, amb productes 100% ecològics.
Què t'impulsa prendre aquesta aventura? Ets d'aquest mundillo o no?
Porto tota la meva vida, bueno, tota la meva vida. Soc jove, però la vida professional i acadèmica dedicant-me al disseny de begudes. He dissenyat begudes per diferents marques i em dedico això com a freelance, que ara se li diu. I llavors, un moment que he dit, i si fem una cosa pròpia, familiar, no? I a més és la màgia aquesta que no és que jo m'inventi alguna cosa, sinó que és agafar un patrimoni de Barcelona, una cosa que ja existia, una cosa que ja té un esperit i simplement acompanyar-lo, no? Acompanyar aquest patrimoni que no es podia perdre.
És una aventura familiar perquè ets família dels Antic.
Ahà, soc la sisena generació dels Antic. Jo vaig entrar al món dels vins gràcies a Anton Antic, que des d'aquí li agraeixo, que és el tot el llegat que em va presentar els vins amb el TFG durant el batxillerat, i gràcies a aquesta família, que són els meus cosins, els Antic, doncs he seguit aquesta carrera fins a dia d'avui, fins a estar amb vosaltres.
Clar, ara parlava de llegat i parlava de recuperar, i justament en el món vermut aquesta paraula és com molt important, perquè el vermut, si té alguna cosa, és com una recepta, no? Ara ens ho explicaràs també, una mica secreta, podríem dir. Cada vermut té la seva recepta, que al final no deixa de ser la maceració, no? Cuidado, des de l'entrada d'alcohol vínic, evidentment, però després una recepta de maceració amb X herbes, ingredients, etc, que evidentment doncs no pot explicar tot, segurament, però aquest és el llegat, no?, també, a part de la família i de la marca, però també el d'una recepta concreta. I aquí m'agradaria, abans que continuem potser parlant de vermuts, és què és un vermut, no? Que penso que ho hem de descobrir, perquè hi ha molta gent que tothom el tenim begut, tothom sabem l'ampolla i tothom sabem amb el got que es presenta i en quins moments, que després també desmitificarem una mica tot això, però què és un vermut?
Què és un vermut? El vermut en si és una beguda, actualment es considera un vermut, una beguda que és més del 75% de vi, després porta sucre, alcohol, i després portarà una barreja d'herbes, que és una fórmula que és secreta depenent de cada tipus. En el cas del vermut antic, totes les herbes són molt mediterrànies, donat que és una recepta molt antiga i en aquell temps no hi havia accés a totes aquestes espècies que provenen doncs, d'Àsia, etc. Llavors és una recepta molt mediterrània, molt d'aquí, es nota la farigola, es nota l'espígola, etc. Però bueno, seguim amb què és el vermut. Llavors el vermut és això, el vi, el sucre, l'alcohol, en el cas del vermut negre és el caramel i obligatòriament el vermut ha de tenir una herba que és el donzell. I el donzell és una herba màgica, es diu Artemisa, és la diosa Artemisa, que és la mateixa herba que comparteix amb l'absenta. És de les herbes més, dintre de la mitologia de la humanitat, doncs més, una de les més importants. I és una de les gràcies del vermut.
Al voltant d'aquestes receptes de vermut també hi ha molt de mite, no? Això de la fórmula secreta, que hi ha X herbes que no es poden divulgar, si n'hi ha més o menys...
Sí, bueno, hi ha molt mite, però això és molt bonic. Però, a més, això és, hi ha amb el vermut i amb molts licors de Catalunya i en moltes cases que cadascú es vol guardar la seva recepta i no la diu, no? I també és la màgia, no?, d'això d'intentar... mantenir un patrimoni, no?, que és aquest patrimoni d'una fórmula herbal i bueno, i això és meravellós, que cada lloc puguis trobar un mix diferent d'aromes.
Sí, això passa molt amb la ginebra, també, que obligatòriament ha d'estar macerada amb ginebró i altres herbes,
exacte,
que normalment no es diuen, o, i a més, amb temes més vínics, el licor d'expedició dels caves, no?, també, hi ha molta gent que no vol...
Tothom té la seva fórmula,
té la seva fórmula,
els seus llevats.
No? Sí, sí.
I parlaves del sucre, en funció de la quantitat de sucre, una mica tornant a la comparativa que feia el Xavi, com amb els caves, pot ser un brut natur i pot ser un brut, en funció de la quantitat de sucre, amb els vermuts passa igual, seran més secs, més dolcets,
sí,
en funció d'aquest tant per cent?
Sí, jo ara mateix no et puc dir, perquè no ho tinc davant i llavors podria mentir, què vol dir... sec, semidolç, etc. Jo et puc dir que més o menys aquí a Catalunya són sobre 150 grams per litre de sucre, és l'estil dels vermuts catalans, 150-160. En antic estem més a baix d'aquests nivells. A Itàlia, on tenen gran amargor i gran sucre, perquè és un vermut molt enfocat a la cocteleria, arriben als 200 grams per litre de sucre. Això depèn, però el vermut, com el considerem nosaltres aquí en el nostre país i en aquesta zona, doncs va sobre aquests valors, 150, és un vermut dolç.
Bueno, no, al final és una de les coses que marca o que la gent té més... El vermut dolç, no? Ho té com molt... I amarg, no? Això ho té com molt... És una de les definicions sempre del vermut. Sense saber tot la resta que porten, dolç i amarg, no? És una de les dues característiques.
El vermut sec seria més el dry martini, el mezclado no agitado... Això no està tan establert al nostre país. En canvi, altres llocs, com als Estats Units, és molt més important.
Pau, i a banda de recuperar aquesta recepta tradicional de casa antic, hi ha innovació també perquè... Sou ecològics.
Som ecològics. És el primer vermut ecològic de Catalunya. Hem agafat un 100% macabeu, a part un macabeu de collita... un macabeu de 12 graus, és a dir, que té, no és un base cava, com es sol dir en aquesta zona, sinó que és un macabeu que ja té aquests aromes càlids, i aquests aromes càlids ens donen al vermut una calidesa diferent a molts altres vermuts, no? I llavors, això és un macabeu 100% ecològic, i a part el sucre també és ecològic, l'alcohol també és ecològic, i les herbes també. Complim amb tota la normativa europea i estem certificats pel CCPAE i som el primer vermut certificat pel CCPAE de Catalunya i dels pocs que hi ha al món.
Correcte, veig la botella aquí i veig el segell de
l'ecològic,
no?
I es veu el segell. No, amb això estem molt orgullosos i creiem que, com ja us he dit, és un projecte que té molts anys d'història, però retorna, i hem pensat que, ostres, si hem de retornar en el 2021, quina millor manera de retornar demostrant que el medi ambient és més important més que mai ara.
Sí, a més entenent que el vermut potser no és tan fàcil com el vi que sigui ecològic, perquè intervenen més ingredients, no?
Exacte.
He sentit a dir, no sé si és mite també, que hi poden haver fins a 100 herbes diferents en una formulació de vermut.
Sí, bueno, no, però això és una lluita que ja, jo crec que ja ha passat, però va començar la gent dir 100, i sobretot amb les ginebres, 100 herbes, 200 herbes, 3.000 herbes, arriba un punt que no té sentit ficar-hi tantes herbes a un producte, no? Perquè al final es crea una distorsió. Nosaltres quantifiquem que estem utilitzant 37 herbes, d'acord? Però sobretot hi ha moltes que són les claus, no? I fins ara podríem reduir-les i seguiríem tenint un perfil semblant. Una de les herbes és que sembla com una... Jo que he treballat molts anys en el sector, com una competició de veure qui fica més herbes. Quan molts cops, no sé, s'ha de... Jo tinc un amic, el Javier Caballero, que és un cocteler molt important arreu del món, i sempre em diu que és quasi més important treure que ficar, no? Intentar tenir una estructura que sigui contundent i bonica, que no anar ficant coses, no? Perquè ficar coses molts cops tapes coses, i que no s'ha de tapar, sinó s'ha de mostrar lliurement i netament tot el producte.
Sí, correcte.
Però nosaltres no abusem d'herbes, fiquem 37, que ja són bastantes, però no anem als 150 ni als 200 herbes, perquè no li trobem sentit en si, i que la fórmula original era així. No, tampoc no em puc canviar gaire d'aquí.
El Xavi parlava de quan es beu vermut, de trencar mites, no, Xavi?
Sí, de trencar mites. Si vols, abans explica'ns el producte que teniu vosaltres i llavors el relacionem després automàticament ja amb què podem maridar-lo, perquè també podem maridar.
I quan i en
quins moments, perquè el tenim com molt aperitiu abans de dinar, i anem a trencar una mica això i, evidentment, relacionar-ho directament amb el vostre producte.
Sí, nosaltres ens vam trobar una recepta, d'acord? Però llavors tota la resta la podíem decidir, no? Perquè no sabíem quin vi s'utilitzava llavors, no sabíem quin procediment tenia. Llavors, el que hem acabat fent és, amb la recepta original, un vermut que el que sigui és molt poc empagalós, que s'enganxi molt poc a la boca, que passi, que tingui sensació una mica de vida Jerez, que no s'enganxi a la boca i que tampoc tingui un amargor molt excessiu. Llavors, això el que ens permet és que no només sigui del moment aperitiu, sinó obrir en molts moments de consum. No? Llavors, normalment el presentem amb una copa, amb gel, per poder-ho disfrutar durant un maridatge, sobretot amb una esqueixada, per exemple, amb un xató, etc. Això és la fórmula original. Tenim dos vermuts, l'original i el reserva. L'original, els pots presentar amb molts plats frescos i que et donen molta combinació, i jo ho he provat de ficar... Hi ha un test molt fàcil de saber quin vi és millor, no és el més car, sinó el que s'acaba abans damunt la taula, no? I llavors jo amb dinars he ficat el vermut i he ficat un vi i a veure quin s'acaba abans, no? I amb el vermut original, tots el que són els primers plats, les fritures, etc., va molt bé.
Pot combinar molt bé.
I després, en el moment còctel, que se li diu, en el moment tardeo, que ara està de moda aquesta paraula, també entra molt, molt bé.
Perquè abans comentaves original, reserva, la diferència?
La diferència és la mateixa recepta, la diferència és que el reserva està envellit amb bota de roure americà. Llavors hi trobem tocs a coco, hi trobem tocs a vainilla, llavors ja és un vermut lleugerament més complex. Diguem que omple els buits de frescor amb una mica més de corpulència. Llavors aquí ja ho tindríem que ajuntar més amb formatges, amb foie, que hem comentat... Fins i tot...
Postres?
Postres? Postres també, per exemple, xocolata, etc. És a dir, l'altre dia, ahir em van dir... És un vermut de l'hora de la merienda, no? Em van dir, això amb una... No
vull... Dolç.
Amb un dolç, diu, això, ostres, això amb uns croissants de xocolata entraria molt bé, no? I sí, no, és el vermut, al final, sí que s'ha encasillat ja mentalment sempre, amb l'hora de l'aperitiu, pels vermuts clàssics italians, però no és sempre així. Jo, per exemple, he viscut molts anys a Lleida. A Lleida no pots anar a fer un vermut al migdia, perquè et desfàs tu abans que el gel. I llavors, jo abans de la moda del vermut, feia molts vermuts per la tarda, no? I m'agrada molt aquest estil, i m'agrada que no només a Lleida, sinó també aquí a altres llocs, això es comenci a implementar. Trobo que és meravellós.
I després també, una coseta que és important... que és un producte molt sempre està present en moments molt socials, no? Potser. No veig ningú que begui... Bueno, sí, no, ara, perdona, anava a dir no veig ningú que begui un vermut sol, però sí, però sempre està present en aquests moments, no? Ja sigui de tarda, sigui l'aperitiu, que també no hem d'oblidar l'aperitiu, que no l'hem dit, però també...
No, important.
I el moment de taula, sempre hi ha un... Això, no? Que sempre que estem... fent algun sopar, algun dinar, estem amb altra gent normalment i podem obrir aquest vermut. Moment social.
És un producte molt social I bueno, i des d'aquí reivindicar, com no, que si anem a donar una volta per Vilafranca, a veure on, hi ha, on trobem ordi, on trobem llúpol, no el trobarem. És a dir, si volem productes d'aquí, els moments socials els hem de compartir amb vermut, que porten vi,
que
productes
vi, no?
De vi, veurem vinya, no? I llavors és un... Ja que estem en sociabilització i que tots vivim del mateix, que tots som un equip, no? Què més que compartir aquests moments amb vermuts, amb vins, amb caves, amb el que sigui, però que sigui d'aquí, que sigui quilòmetre zero i a poder ser que sigui ecològic, com és el cas d'aquest vermut.
On trobem els vermuts antics al Penedès?
Actualment el podem trobar a la tenda Insòlia i us recomano que aneu a tastar-lo. I a poc a poc anem a entrar a diferents llocs, ja que doncs anem anant a poc a poc i anem entrant. La sort que tenim és que està agradant moltíssim i això ja, bueno, ja ens facilita bastant les coses.
Clar.
Quant a presentació, heu mantingut també l'essència d'aquelles etiquetes originals, oi?
Sí, bueno, ha sigut molt divertit agafar la família, agafar tots els llibres antics que estaven en pols, etc. I llavors començar a recuperar les fórmules i també recuperar les etiquetes. És màgic perquè ara sembla que les etiquetes no tot vagi per Photoshop, abans no existia, i veiem les etiquetes originals com estaven fetes, les sombres estaven fetes, les ombres amb llapis, amb carbó i tot, amb tot això. Llavors hem agafat aquestes etiquetes i les hem portat amb Grow Disseny i Comunicació, que ens l'han reformulat, però en si és el mateix damasc, el mateix estil d'etiqueta que hi havia en el passat, que ens recorda en un estil totalment modernista. Des de la ràdio no ho podreu veure, però els que sou aquí
posarem
presents...
Posarem fotos al Twitter.
Podeu veure com és un estil modernista i el que hem agafat és això, la mateixa imatge que hi havia abans, doncs portar-la a l'actualitat.
No, espectacular, perquè... De fet, inclús pot crear aquesta sensació d'una cosa com vintage, no? O quan el veus, ara que l'estic veient jo aquí davant, i jo penso que avui en dia tot això pues, pot causar una molt bona impressió, com potser fa 15 anys enrere no tant, no? O fa 10 anys enrere, jo crec que avui en dia aquest disseny no té per què ser antic, justament, no? Sinó modern.
Bueno, sí, és un estil. L'estil modernista de Barcelona és un estil atemporal, no? Diria jo, i també és la gràcia d'això, que és... Jo aquest projecte el concebeixo més com un producte que és patrimoni de Barcelona o patrimoni de tota la província
de
Barcelona.
I ha de
ser així. Llavors, també la imatge havia de ser atemporal, no?
Correcte.
No és algo meu ni de la família, sinó que és algo que forma part de la història del nostre país.
Sense oblidar aquesta connexió penedesenca que ens has descobert, eh?
Sense oblidar. No, sí, sí.
Bé, de fet, la base és d'aquí, no?
I molt orgullós de que ho sigui.
Pau Matías Guiu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, tot descobrint-nos la vostra aventura, la de recuperar vermut antic i aquest mundillo. Un plaer, eh? Cuida't.
No, moltíssimes gràcies i bueno, i un salut a tothom que ens estigui escoltant.
Fins aviat. Adéu,
Xavi.
Adéu. Quina bona conversa per encetar aquest matí fred de dimecres i escalfar motors amb el Matías Guiu i el Xavi Viles, que tornarà d'aquí 15 dies amb més convidats. Mig minutet i ens plantem a 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, que ens acosta la Goretti Martínez, i a continuació, Talent i Més, tot comentant aquesta sisena edició dels Premis Talent Femení i amb l'oportunitat de conversar amb una de les premiades, l'Olga Ibar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El Penedès reclama una planificació territorial clara que protegeixi el paisatge i revitalitzi econòmicament la vegueria. La vegueria del Penedès és l'única que encara no té aprovat el pla territorial parcial en ser la darrera que es va incorporar a la nova ordenació. Sense aquest instrument, ciutadania, entitats i administracions locals i comarcals se senten a vegades desprotegides davant l'arribada de projectes com la línia de molt alta tensió, el desplegament de plantes d'energies renovables o la projecció de nous polígons industrials. En paral·lel a la construcció del pla territorial parcial està a punt de concloure l'elaboració del catàleg del paisatge del Penedès. I per aprofundir sobre aquest instrument, el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola organitzava aquest dilluns al Vinceum de Vilafranca una jornada de debat. El director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Pere Sala, posava el focus sobre la diversitat del paisatge penedesenc i el seu potencial per aconseguir un territori en el qual prevalgui la qualitat de vida de les persones. Anem cap a Cunit, que renovarà els contenidors d'escombraries amb 700.000 euros. Ja estaran preparats per als nous sistemes de recollida que s'implantin. L'Ajuntament de Cunit comprarà nous contenidors d'escombraries per un import de 702.000 euros, molts dels quals estan en mal estat o trencats. Són del 2002, la qual cosa és un argument poc consistent, però que esgrimeix qui deixa les escombraries al carrer a peu dels contenidors. La renovació d'aquest material hauria de servir per evitar les imatges de brutícia provocades per l'incivisme, però que a més suposa un sobrecost de recollida. L'Ajuntament fa una modificació de crèdit per a aquesta compra. Són uns diners que anava a destinar a altres compres, però com que no podran fer-se abans d'acabar l'exercici, es destinen al material de sanejament. No es demanen nous crèdits. La compra permet la renovació de gran part dels contenidors d'escombraries que es repartiran en una vintena d'illes. Sant Sadurní commemora avui el Dia Mundial de la Sida, il·luminant de vermell l'Ajuntament. Des de l'any 1987, cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida per donar suport a les persones que viuen amb el VIH i a les que estan afectades pel virus i també per recordar les persones que han mort per malalties relacionades amb la sida i per no oblidar que hem de continuar actius sense treva en la resposta enfront d'aquest virus. Aquest any 2021 fa 40 anys del primer cas diagnosticat de sida a Catalunya. Actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH al nostre país. Una vegada més es vol reafirmar que la salut interrelaciona estretament amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, els drets humans, la igualtat de gènere, la protecció social i l'economia. Per aquest motiu, avui Sant Sadurní commemora aquest dia il·luminant de vermell l'Ajuntament. Al llarg de l'any, a més, es realitzen als instituts tallers de prevenció envers les malalties sexuals i els riscos associats dirigits a l'alumnat de tercer i quart d'ESO. I aquest dijous s'encenen els llums de Nadal a Santa Margarida i els Monjos. Els fullets de la llum i la guanyadora del sorteig per encendre les llums de Nadal seran els encarregats de donar el tret de sortida i encendre la il·luminació nadalenca al municipi. Demà dijous a les 6 de la tarda hauran de prémer l'interruptor des de l'Ajuntament i encendre els llums que il·luminaran Santa Margarida i els Monjos durant tots els dies previs a les festes de Nadal. La guanyadora del sorteig entre les butlletes dipositades a la bústia per encendre la il·luminació nadalenca és l'Èlia Castell i les dues suplents, la Lídia Tauster i l'Elsa Llançola. Minuts abans de l'encesa de llums es farà el sorteig presencialment del nen i de la nena que faran entrega de la clau màgica als Reis Mags d'Orient. L'encesa de llums de Nadal anirà acompanyada de la projecció a la façana de l'Ajuntament d'un màping realitzat per Sílvia Isaac de les activitats i festes nadalenques.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 5 minuts tocats de 9:45 i seguim en dansa el Penedès en xarxa, que tot just acaba de començar la seva singladura aquest matí de dimecres 1 de desembre. I ara ens fa molta il·lusió donar pas al Talent i Més, aquesta secció mensual que ens acosten la Susana Villagrasa i la Montserrat Balada de Talent Femení. Bon dia, noies.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Encara estan una mica de ressaca, perquè divendres passat tenia lloc la gala dels 600 Premis Talent Femení i va ser un exitàs, n'esteu molt contentes, ara micro tancat, conversàvem una miqueta i encara us dura, no?, una miqueta l'eufòria.
Bueno, és quan fas una gran gala d'aquest tipus, pues, evidentment són molts mesos de feina, molta organització, i a l'arribar al moment, pues, home, evidentment hi ha tota una explosió de moltes ganes i de molta felicitat, i més quan acaba la gala i tothom, pues, felicita per el que has fet, no? Evidentment nosaltres és el puntal de la nostra associació donar aquests premis i donar la visibilitat al gran talent de la vegueria, i evidentment aquestes dones, pues, aquest any era un motiu molt especial perquè donàvem 10 premis però fèiem el reconeixement dels 10 anteriors. Evidentment teníem ara a l'escenari 20 dones del Gran Penedès amb totes les seves categories i evidentment, pues, amb tota la seva trajectòria viva, i bueno, aquell reconeixement era una part molt essencial d'aquests premis, no? I vam voler fer una gala, pues, totalment diferent perquè la vam omplir de música. Per nosaltres era una festa, una gran festa després d'una gran pandèmia, no? Una pandèmia de tancaments, de no sortir de nit, de no poder-nos reunir, de no poder-nos abraçar. Evidentment volíem fer això, una festa, i ho vam aconseguir.
I com sempre, la Montserrat i la Susana no venen soles, sinó que hi ha una convidada i ens fa molta il·lusió. És una de les premiades d'aquesta nit i és una companya de professió, és l'Olga Ibar. Molt bon dia, Olga.
Bon dia, Sílvia. Encantada de ser aquí.
Em deies que no havies estat mai en aquest estudi del directe de Ràdio Vilafranca.
No,
quina pena, això s'havia d'arreglar.
Realment, es fa molta il·lusió. Fa molts anys que no estava a la ràdio, no? A la tele sí que a vegades participo, algun cop, però fa molta il·lusió acompanyar aquestes grans dones, no? Tres dones molt potents aquí avui, i encantada per això de ser-hi i d'haver-me convidat.
Susana, ens expliques el premi que rebia l'Olga i els mèrits?
Jo crec que la Montse Balada va fer una gran feina la nit de la Gala del Talent. Va fer una presentació exemplar i jo crec que li podríem donar la veu amb ella perquè ens faci sentir en aquell moment com va rebre a la convidada que tenim avui, i li van donar el premi per què. No?
Ho tornem a repetir, Olga?
Encantada, ja veus, ho vaig viure ja tan emocionada aquell dia.
Us heu d'imaginar que estàvem allà a l'escenari i estaven totes allà, jo les veia des de baix radiants, i jo sabia exactament qui rebria aquest premi. Són moments que estàs molt poderosa, eh?
I ara recuperaràs aquelles mateixes paraules.
Les mateixes, que s'hi sembla.
Oh, fill de gallina, no, Olga?
Això no m'esperava, per res.
I això va anar així. La dona que aquesta nit rep el premi a la comunicació i TIC és una periodista conscient, llicenciada en Ciències de la Comunicació i present, durant la seva extensa carrera professional, a diversos medis de comunicació, com la cadena SER, Barcelona Televisió, la revista El Cargol, Ràdio Nacional 4 i Penedès Econòmic, i guanyadora del Premi de l'Acadèmia TAS de 20 Penedets a la millor tasca de difusió del vi l'any 2002. Però a tot aquest talent hem de sumar que és una dona que té el meravellós talent d'obrir portes al talent d'altres dones, i per això li donem les gràcies. El Premi Talent Femení 2021 a la Comunicació i TIC és per la periodista Olga Ibar.
Va ser superemocionant. En un moment que ja va creure la llagrimeta, que ja que feia estona
aquelles
que
aquelles llums, aquells no... aplaudiments tan extensos que hi havia.
Sí, sí. Es va quedar tothom parat perquè no m'han dit res, a la taula fins i tot, no? Es van quedar amb les cares tots perquè volíem això, això va guardar el moment, no?, de saber-ho, fer-ho públic, perquè m'ho havien comentat, no?, que seria una de les premiades. I clar, aquella emoció que va sortir en el moment que sense aquesta presentació tan maca i també de recollir un premi que no t'esperaves, perquè és una feina que fas de difusió, per tu és molt normal, no?, fer-ho, perquè són dones de gran talent i que fan moltíssimes coses, i l'important és això, visibilitzar tot el que es fa, no?, i és una part de la teva tasca diària, no?, però el moment que t'ho reconeixen i que tothom veus que, ostres, està molt content, no?, i t'anima, no?, i, ostres, sí, enhorabona, i molt merescut, i dius, ostres, fas superil·lusió, i és un cúmul de sensacions, no?, que encara duren i, bueno, duraran moltíssim temps, eh? I jo agraeixo molt.
I a més, quan estàs escrivint un guió per una premiada i la coneixes, doncs sempre pots posar aquesta coletilla que abans li comentava, que estàvem fent un cafè amb la Susana i la Olga, i li deia, i és veritat, i et mereixes el premi perquè ets una dona que la paraula sororitat la tens completament com bandera i sempre estàs disposada a obrir i fer visible altres dones del territori i de més enllà, i per això et donem molt les gràcies immenses.
Per mi és molt important sumar, realment, el que comentàvem també fa una estona. Sumar i obrir portes i fer sinergies amb la resta de dones i potenciar, doncs, tot aquest talent i la col·laboració que es pot fer entre nosaltres, com es fan en tots els àmbits, també ho fan els homes, evidentment, crec que és molt important i molt positiu per tothom. I, per tant, això és una de les coses que he viscut des de l'associació i que la Susana sap perfectament, que és la presidenta i fa molts anys que la
fa molts anys. Puc dir que és d'aquelles sòcies incondicionals que ens ha seguit des del primer moment. Quan jo vaig vindre a presentar talent femení al Cargol, justament, que obríem, ella em va obrir les portes, és a dir, bueno, pues, què necessites, què vols, què... I ens ha seguit en molts esdeveniments, es pot dir quasi en tots, ens ha anat seguint, ha vingut a tots els premis, i realment, pues, quan veus una persona que s'involucra tant, que menys que reconèixer una feina que està fent cada dia, no? I que, evidentment, quan tenim gent al territori, però no la coneixem de... personalment. Hi ha molta gent que sí que sap que fa diari o que fa periodisme o que... però no li posa cara. Jo suposo que a partir d'ara, doncs ara sí que tindrà aquesta cara visible que és la Olga Ibar, no? Jo per mi, doncs, no sé, crec que aquest reconeixement, doncs, t'ho mereixes i per això estem aquí, no per res més.
Moltíssimes gràcies, presidenta.
És veritat, és veritat. Pues, bueno, tu diràs què vols saber d'aquesta nit tan especial, no?
Mira, a mi m'ha cridat l'atenció una qüestió que no és supèrflua, i xafardejant fotos he vist que la Montse Balada lluïa una perruca rossa.
Espectacular.
Espectacular.
Espectacular, no té un altre nom, això.
I aquesta perruca té un missatge, oi?
Sí, 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 total. Doncs a la nostra associació hi ha dones molt potents, doncs, que el seu talent el fan servir sobretot per ajudar, que és una de les coses que vam destacar. Som moltes, no totes, empresàries molt conscients del seu talent. I una de les empresàries que tenim es diu Núria, li diem Núria de Une, perquè el seu saló de bellesa és Une, i està a Vilanova i la Geltrú, i ella va dedicar tot el seu talent a donar forces a les persones que han perdut... Bueno, de vegades una malaltia, quasi sempre és el càncer, que és el que més ens colpeja, però n'hi ha de moltes, i llavors necessiten aquest punt d'ajuda, sobretot en el tema de la bellesa. I el tema de la bellesa, doncs, ella es va dedicar a fer al món dels postissos i les perruques, i té una... clientela, doncs, molt fidel, enamorada d'ella. Jo ja estic enamorada d'ella. I llavors vaig voler saber què és viure
poder escollir, tenir algú al costat, com et cuiden, i veritablement és recomanable 100% estar en mans d'algú que estima tant el que fa i ho estima per ajudar. I aquella perruca va ser com dir, mira, et dono una mica més de forces. Hi ha gent que no ho necessita, i a més és admirable, però hi ha gent que ho necessitem. I jo m'inclogo en això perquè, no sé, sempre pots necessitar una perruca. I sembla com si estigués una miqueta, ai, una perruca, que no... No sé, jo no m'atreveria mai. Doncs sí, t'has d'atrevir, l'has de posar. Si la necessites, per què no? És un per què sí, no un per què no.
Bueno, va voler demostrar que ella, que és tan presumida, la Montse Balada...
I que té un melenón envejable.
Va voler demostrar que amb un altre look, perquè portava un altre tipus de bon cabell, un altre color, tot, estava guapíssima. I evidentment... Clar, a mi m'han fet arribar que havia homes a la sala i deien, si està guapíssima, què està dient, que porta una peluca, què dius, no?
Sí, sí.
I ella deia, us donaré una sorpresa després, perquè després s'ho va treure.
Te la vas treure?
Sí, sí.
Dalt de l'escenari?
No, no.
No em vaig atrevir tant.
No, però al final de la nit va fer la cloenda tal com estava. I clar, i tothom deia, home, si així ens està tan potent, imagina't després, no? Pues, evidentment va demostrar que una persona posant-se una peluca pot ser guapíssima, fer tota una presentació...
De... I et pots trobar tu mateixa.
I et pots trobar tu mateixa perquè ella estava impressionant, a part...
Bueno, és que
ella sempre
està
impressionant, eh?
Però bueno, a veure, a mans, peluca... a mans de la Núria va ser una experiència meravellosa. També he de dir que quan vaig arribar a la taula on jo havia de sopar, amb el meu look normal hi havia, clar, les amigues que sí que et coneixen, però altres que no. I llavors era qüestió que anava mirant i al final dient, ets la presentadora?
És veritat, no es coneixia tant,
sí,
exactament.
Sí,
no?
Sí, de fet, anava passant pels jocs i no ens reconeixien perquè Núria, de UNE, em vas deixar espectacular. Espectacular, no hi ha una altra paraula.
Tothom la felicitava només veure-la. I, ostres, la que la coneixien, evidentment. Quin canvi, quin look. No?
Exacte, posa't una perruca i posa't el que vulguis, que sempre llueix la felicitat que tu tens dins, no? No és aquest el missatge. I si no tens felicitat, doncs t'ajudem totes a fabricar-la i a tirar endavant i lluitem amb tu. Aquest és el missatge.
Éreu molta colla. La festa tenia lloc a l'antic casino de Sant Pere de Ribes, uh-huh. Oi?
Bueno,
explica'ns una miqueta vam, la festa.
Bueno, en si van vindre 110 persones. Van venir moltes autoritats del món polític i del món empresarial. I si em deixeu, doncs us puc dir qui va venir, no? Va venir la Neus Pozuelo, de l'Institut Català de la Dona, que venia de part del president de la Generalitat. Havia l'alcaldessa Abigail Garrido, de Sant Pere de Ribes, la Meritxell Montserrat, de l'Ajuntament de Vilafranca, la Maria de Marc Negro, de l'Ajuntament del Vendrell, Luis Miguel García, regidor de Sitges, l'Anna Herrera, de Sant Pere de Ribes, la Maria Teixidor, dona i empresa de PIMEC, presidenta, la Mireia Campmai, vicepresidenta de PIMEC, la Carme Ruscalleda, evidentment com a convidada d'honor, i el Jordi Guillem, ambaixador de la Ruta del Xató. Entre ells, diferents també grans empresaris i molts sponsors, perquè realment ens va venir doncs, la directora general de Coca-Cola Partners, que és un dels sponsors que tenim. Teníem l'Esther Boscassa, que és de Sitges Group Apart, que és de Sitges i és un gran sponsor que tenim, i el Fort Nicolás, que també aposta sempre per... Ens va rotular tot un cotxe de talent femení que m'hem fet tombar tot el cap de setmana. I, evidentment, doncs, bueno, havia molta gent, de veritat. Tots els sponsors, que en són molts, que en tindria, en podria dir molts. Aquest any teníem dues incorporacions noves, que era Dos Pharma. Dos Pharma és una farmacèutica nacional del món de la farmacèutica i ens ha participat en unes llibretes precioses que van vinculades amb el maltractament de les dones, que ells tenen una donació, i ens van contactar ells i ens han donat un suport per als prèmits. I també pues, teníem el col·legi de... com se diu? No me'n recordo.
No t'amoïnis.
Bueno, el col·legi d'assegurances de Tarragona, que també ha participat amb nosaltres. I això a través de l'Àngels Delgado de la FIAT, que ella és vocal d'aquesta associació, bueno, ens han donat aquesta empenta, perquè realment són anys difícils, costa molt que la gent doni diners i poder fer una gala espectacular com vam fer.
I era important, no?, posar-se un vestit, sí, posar-se sí, sí. guapes, trepitjar catifa vermella i fer una festa després de que l'any passat va ser online i d'on venim, no?
Sí, hi havia molta sí. gent, però hi havia moltes ganes d'això, de trobar-se, de lluir, de poder parlar amb l'altra gent que feia temps que no veies, i sobretot de festa, perquè és això, va haver un moment que vam pujar a l'escenari quan es van ja donar tots els premis i estàvem les 20 dones allà, que vam posar una cançó, no?, de les dos vocalistes que eren genials, i estaven totes ballant i amb unes ganes de passar-ho bé en aquell moment davant de l'escenari, que va ser molt, molt emotiu i tant que vam viure per molta il·lusió i moltes ganes, no? Per això, per aquesta necessitat i ganes d'això, de relacionar-se i d'interactuar i de gaudir d'una gran nit que va ser molt lluïda.
Sí, que hem d'aprofitar i donar les gràcies a la Natàlia i l'Amanda, dues cantants espectaculars, que van fer d'aquella nit, també li van donar aquesta vibració sí. tan alta i allà ens van quedar vibrant alt tota la nit, tota la nit.
Van cantar sí, sí. tot de cançons d'empoderament de la dona, de diferents cantants, i evidentment, bueno, pues, clar, en el moment que les senties són cançons que coneixem i totes en anglès i, bueno, vibrava l'escenari, evidentment. Deixeu-me dir el nom, perquè ara sí que ho tinc, era el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de la Ciutat de Tarragona, perquè per mi és molt important que aquesta gent s'involucri amb nosaltres, no? Sí que és ben veritat que això que diu ella, jo quan vaig veure la Carme Ruscallera ballant a dalt a l'escenari vaig pensar, carai, no? Perquè, sí, sí. Clar, una cosa és que veiem les que som de l'associació i l'altra és que tothom es posés a ballar. I ella no comentava al principi, pensaven que seria jo un minut, no? Jo dic, va, un minut, però va durar tota la cançó i vam seguir ballant tothom i tothom aplaudint, evidentment, perquè havia aquesta sensibilitat, no?
Tota una gala que també recordava el vostre projecte solidari, el sí. Terra, Vina i Dona.
Anava tot vinculat sobre el Terra, Vina i Dona, que evidentment havia una part social que anava tot destinat amb aquest projecte. Aquest projecte, si Déu vol, no el pararem, però costa molt. Hem perdut subvencions que per qüestions econòmiques no ens arriben i bueno, per això vam voler fer aquesta part solidària per recaudir fons, per no tenir el de parar, perquè portem 13 dones incorporades i no volem deixar-ne. Ara n'entren dues més, però clar, necessitem diners per poder arribar a terme. N'hi ha que empoderar-les, n'hi ha que portar-les a vegades amb psicòlegs perquè les ajudin, ajudar-les econòmicament, perquè mentre no troben feina costa, i realment pues, bueno, és un sacrifici molt alt, però contentes de que tothom hi vulgui participar.
I ara deixem que les dones parlin a través de la Montse Balada.
Katherine Johnson va ser una de les dones matemàtiques afroamericanes pioneres en ciència espacial i informàtica, experta en geometria, matemàtiques i física. Durant la seva vida va experimentar la cruesa del racisme, però això mai la va aturar i es va convertir en tot un referent a la NASA dels 60. Encara que les seves aportacions i importància van passar desapercebudes per diversos anys. És per això que va ser considerada la figura oculta de la NASA juntament amb altres dones científiques afroamericanes. Johnson va calcular la trajectòria d'Alan Shepard, el primer nord-americà que va viatjar a l'espai. També va anar al seu càrrec a avaluar els càlculs de la missió que va enviar el primer astronauta a orbitar la Terra. Els seus càlculs van resultar tan essencials per a l'èxit del famós programa Apollo d'aterratge a la Lluna i l'inici del programa del transbordador espacial que per als primers passos dels Estats Units a l'espai. El 2015, Johnson va rebre la medalla presidencial de la llibertat. Durant el 2016, la pel·lícula Figures ocultes, tres vegades nominada als Oscars, va honorar la seva història i va fer conèixer els seus èxits a nivell internacional, els quals van passar mentre encara la segregació racial estava molt present als Estats Units. Hi ha una anècdota sobre Katherine Johnson que diu que el seu treball era tan precís que quan la NASA va començar a fer servir ordinadors, la trucaven a ella perquè comprovés els càlculs de l'ordinador a la recerca d'errors. La seva frase diu així: creient que la propera Marie Curie o Maria Teresa Ruiz pot ser a qualsevol lloc del món. Katherine Johnson, Les dones parlen.
Les dones parlen, aquest contrapunt fantàstic que sempre ens acosta la Montse Balada, escollint amb molta cura cadascuna d'aquestes dones.
Les dones calculadores, jo us vaig dir que aquest any portaven dones científiques, que és el que tenim que promocionar.
Hem de visibilitzar-les.
Visca la ciència i ajudar a la ciència a que ens ajudi.
I tant que sí. Olga Ibar, un plaer haver compartit aquesta estoneta. Moltes
igualment.
Felicitats pel
gràcies,
premi. Ja hem subsanat aquest problema que no t'havíem tingut mai aquí a l'estudi del directe Ràdio Vilafranca.
Encantadíssima, de veritat.
Torna quan vulguis, és casa teva.
Gràcies,
Silvia. I moltes felicitats. Montse, Susana, un plaer compartir aquests moments tan intensos que vau viure durant aquests 600 Premis Talent Femení, reproduir-los aquí, i desitgem anar coneixent aquestes grans dones premiades.
Sí, farem tot un recorregut de totes les premiades. Volíem començar pel Penedès, les que havien estat premiades, però segurament passaran totes.
I tant que sí. Les esperem aquí. Gràcies i bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. La ràdio del Penedès, hey, oh yeah.